4 i 1 minut de la tarda. Què tal, com estan? Salutacions cordials a temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, la prèvia del cap de setmana esportiu que després del Carnaval recupera ja tota la seva competició, divendres 20 de febrer de 2015. I torna, com dèiem, la competició futbolística després de la parèntesi del Carnaval en la seva jornada número 21. Atenció, amb dos bons partits que assenyalarem allò una miqueta en vermell. El partit que jugaran demà a partir de les 5 de la tarda, el Moja i el Sobrense. Un Sobrense que amplia una miqueta més el seu fons d'armari amb dues noves incorporacions. Es tracta de Blas Segarra, que complirà la seva tercera etapa al club sitgetà, i també un Sobrense que incorpora a Carlos Segu, un altre jugador de perfil atacant que prové del juvenil del Gavà. Probablement aquests dos no siguin els últims, hi hagi alguna possible, probable incorporació més. D'entrada, però, Blas Segarra, Carlos Segu, dos nous jugadors del Sobrense que afrontarà, com dèiem, aquest partit de demà al camp del Moja. Partit també interessant al camp, esperem viure amb aquest diumenge, al Municipal de Guadols a partir de les 5 de la tarda. El Sitges rep ni més ni menys que el líder, un líder invicte, imbatut, encara no ha perdut cap partit l'Òdena. Veurem del que és capaç el Sitges i veurem del que és capaç aquest Òdena, que va llançat cap a l'ascens, cap al títol i en definitiva per tractar de ser la temporada que ve a la segona catalana. En futbol base destacarem, com no, el partit que jugarà amb el juvenil de la Blanca Subur a la Lliga Nacional, partit de la jornada número 22, el juvenil de la Blanca que jugarà al camp del Prat. Demà dissabte ho farà a partir de 5:45 de la tarda. En bàsquet també destacarem el gran partit que demà es pot veure en el pavelló de Pinsbens a partir de les 6 de la tarda. Jornada número 20. S'enfronten el bàsquet Sitges i el bàsquet Molins, o el que és el mateix, líder contra segon classificat. Per tant, una victòria del bàsquet Sitges deixaria ja mig liquidada, per no dir gairebé del tot, el títol de campió. Acabar primer aquesta fase prèvia, aquesta fase regular, i per tant assegurar-se ja a l'ascens a Copa Catalunya. Partit prou interessant, com dèiem, demà a partir de les 6 al pavelló de Pinsbens. Tenim hoquei patins. Aquest vespre, a partir d'un quart de 10, partit de la 18a jornada de la segona catalana, el Club Patí Sitges rebrà la visita del Club Patí Calafell a partir d'un quart de 10 de la nit, avui, com dèiem, al pavelló de Pinsbens. I atenció també, perquè qui se la juga és el Rugby Club Sitges. Partit de la 19a jornada a la divisió d'honor B. Rep demà el València Rugby Club. Queden 3 jornades. D'aquests 3 partits, el Rugby Club Sitges n'hauria de guanyar com a mínim un per no veure's implicat en la darrera plaça, que faria que l'equip de Pedro Castilla perdés categoria. Per tant, són 3 oportunitats les que encara li resten al Rugby Club Sitges. Demà, partit prou complicat després de la desfeta, precisament ara fa una setmana, al camp de l'altre equip de València, el CAU València, per 74-10. Demà, partit dels grans, com dèiem, a Santa Bàrbara, a partir de 5:45. Ara mateix, 4:04, comencem.
...012, la Generalitat al teu costat. Abans de fer un trajecte llarg, cal seguir els següents consells de seguretat viària. És molt important tenir a punt el vehicle, comprovar els frens i la direcció, revisar els pneumàtics i l'oli i ajustar els retrovisors. Però també és bàsic tenir una actitud adequada, cordar-se el cinturó de seguretat, protegir els infants amb dispositius de retenció infantil i no distreure's manipulant el GPS, la ràdio o el mòbil. Per una conducció segura, conduïm amb precaució. 012. La Generalitat al teu costat.
Guants.
Guants.
Gasa.
Gasa.
Bisturí. Bisturí. Bisturí.
En molts països, milers de persones no reben l'assistència mèdica que necessiten. Fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Truca al 902 15 15 07 i aconseguiràs que la teva ajuda arribi a qui més la necessita, sigui on sigui. Metges Sense Fronteres, 902 15 15 07.
Parece que no estoy haciendo nada, pero estoy haciendo mucho. Porque cuando apadrinas a un niño, colaboras en mejorar el abastecimiento de agua y el sistema sanitario de todo su pueblo. Hola, soy Nicolás Coronado. Llama Ayuda en Acción al 902-402-404 o entra en ayudanaccion.org. Entra en acción. Apadrina a un niño.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Quatre i pràcticament set minuts de la tarda. Comencem aquest temps d'agenda esportiva d'avui divendres 20 de febrer de 2015 parlant de bàsquet. Com els dèiem ara fa uns moments, demà a partir de les 6 de la tarda al pavelló de Pinsbens s'enfronten el bàsquet Sitges i el bàsquet Molins, o el que és el mateix, el primer contra el segon classificat. Partit que, de guanyar-lo el Sitges, deixaria ja el camí bastant franc per acabar aquesta fase prèvia, aquesta fase regular com a primer i, per tant, amb l'ascens a la butxaca. Com estan hores d'ara els dos equips a la classificació? Doncs, com els dèiem, el bàsquet Sitges lidera la classificació del grup segon de primera catalana amb 18 victòries i una única derrota, mentre que el Molins és segon amb 16 victòries i 3 derrotes. Resultat de la primera volta, 62 a 69 favorable al bàsquet Sitges. Com afronta el partit de demà l'equip, els jugadors, en definitiva, suposo que amb totes les ganes per tractar de sumar el que seria ja la seva 19a victòria. En parlem amb un dels jugadors del bàsquet de Sitges, amb el Nacho Vicente. Nacho, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bé, preparats per aquest partit.
Molt bé, i esperem que sense massa ressaca post-carnaval, oi?
No, la veritat és que, bueno, tot i això serà setmana de carnaval, nosaltres hem tingut clar que aquest partit era important i, bueno, hem seguit fent els tres dies d'entreno, una mica de variant en els dies, però hem pogut fer les tres sessions.
Com afronta l'equip, Ignasi, aquest partit, tenint en compte que, bé, el rival de demà és el segon classificat?
Doncs amb molta il·lusió, la veritat és que, bueno, ja aquesta lliga podríem dir que hem tingut partits bastant assequibles, tot i que, bueno, va haver-hi el punt d'inflexió en un partit que, bueno, ja vam començar a jugar una mica com més relaxats i va haver-hi un partit que el vam perdre, i a partir d'allà, pues, l'equip ha fet també un altre gir i bueno, seguim amb la bona dinàmica, hi ha molt bon rotllo l'equip i tenim moltes ganes de jugar demà.
Hi ha un punt d'inflexió, Nacho, que és una miqueta la derrota que patiu amb el Sant Boi.
Sí, exacte, a més va ser a casa, que, bueno, a casa sempre estàvem molt segurs i molt, amb molta motivació per guanyar els partits de casa, ens costaven relativament poc, i, bueno, va vindre un equip que, bueno, ens va plantar cara, nosaltres, ja et dic, tampoc vam començar una mica relaxats, i al partit anterior ja vam tindre una mica d'un susto que vam poder arreglar, però aquest cop no, la veritat que és que si amb qualsevol equip ens relaxem, doncs podem acabar perdent qualsevol partit.
Demà, com dèiem, us visita un bàsquet Molins que està bé amb 16 victòries, amb 3 derrotes. Una victòria vostra deixaria ja gairebé liquidat el campionat. Teniu aquesta sensació?
Sí, no, la realitat és aquesta, que nosaltres ja fa setmanes que ens vam fixar arribar en aquest partit sense perdre cap més, perquè guanyant demà ens posem a 3 victòries més la baralla, serien 4, a falta de 9 partits. La veritat és que seria bastant complicat perdre ja la primera posició i seria un cop sobre la taula per marcar nosaltres el ritme de la Lliga. I, bueno, ells en un equip que no s'esperaven, jo crec, estar on estan jugant, la veritat, que molt bé, portats per un entrenador que havia estat al Prat i, bueno, els porta molt bé, saben el que juguen, un equip jove que corre, que treballa en defensa, que va amb tots al rebot, tot i no ser molt alts, i, bueno, pues el treball aquest els està donant els seus fruits i amb les victòries i derrotes que porten.
Podem tenir com a referència, Nacho, el partit que veu jugar a la seva pista, veu guanyar de 7 punts, 62-69, és, de fet, el primer partit que us costa una mica més de guanyar.
Sí, la veritat que sí, perquè aquell partit, tot i que al final 7 punts sembla una miqueta un avantatge còmode, la veritat que no ho va ser, perquè es va ampliar una mica més a l'últim minut i ens va costar molt guanyar-los. Vam començar a veure que hi havia equips que ens podien plantar cara, i ells, jo crec que també després d'allà es van veure un equip de poder jugar i estar a la part alta de la classificació.
Bé, no cal dir que el vostre objectiu, i l'Edu sempre ha estat molt, molt franc, molt clar en aquest sentit, és acabar primers, acabar campions, i l'any que ve ser a Copa.
Sí, ja no ens conformem només amb l'ascens, ja que quedant segons o tercers també ens podria proporcionar un ascens. La veritat és que no volem quedar primers i després jugar a les fases de Catalunya i poder també guanyar-les. I per això necessitem estar competint fins al final. Encara que demà guanyéssim, no podem relaxar-nos, ja que hi ha més partits, podem seguir quedar primers, però després necessitem estar a un ritme alt per afrontar aquestes fases de Catalunya que tanta il·lusió ens fan.
Entenc, Nacho, que no és gens fàcil mantenir el to cada setmana de victòria rere victòria rere victòria. Heu guanyat la majoria de partits per una renda superior als 20 punts. Fins a cert punt és lògic que us hagi passat el que us va passar, per exemple, el dia del Sant Boi?
Sí, no, aviam, guanyar és... Quan està bé, però també té aquesta doble de que quan guanyes molt de molts punts i això, doncs pots agafar el punt aquest de relaxar-te. I com ja he dit abans, bueno, va haver-hi uns quants partits abans de la derrota que ja vam estar trampejant i bueno, al final va passar. Però ja et dic, el canvi ha sigut a positiu. Jo crec que aquesta derrota, al revés, ens ha donat més ganes de seguir treballant, de saber en qualsevol partit hem d'estar tots jugant al 100%. I bueno, a més l'Edu ens fa moltes rotacions i en qualsevol moment pots anar a la banqueta si no estàs al 100%, o sigui que això fa que l'equip en els 40 minuts estigui concentrat ja a tope.
Allò va ser un toc d'atenció, sens dubte.
Sí, exacte. No ens ho esperàvem, perquè a més també el Sant Boi estava per una part baixa, doncs ja et dic, això ens va fer una mica baixar la intensitat, pensar que, bueno, que no calia fer el tot per anar guanyant. Va arribar un final de partit ajustat i en un final així doncs, te la jugues a la sort que tens en aquell moment. I aquell dia el Sant Boi va tindre més sort que nosaltres. I bueno, nosaltres no tindríem que haver arribat a aquella situació de partit, però bueno, un cop allà doncs, ells van tenir una mica més de sort que nosaltres.
És que fixa't, Nacho, clar, si guanyeu demà, com molt bé deies, ja deixeu el Molins a una distància gairebé insalvable. Però és que, com aquell qui diu, heu anat deixant les víctimes pel camí. El Collblanc, que també semblava un rival, el veu guanyar aquí d'una manera bastant important, el Picat, en fi, són equips que teòricament us havien de fer ombra i ja els hi traieu una renda important.
Sí, aquests equips, la veritat que els partits contra aquests equips no cal motivació, és com el de demà. Demà no ens cal motivar perquè ja estem tots motivadíssims per jugar-los i amb aquests partits quan els hem jugat a tope els hem pogut guanyar. Sí que aquests equips han perdut partits que a priori havien de guanyar, han anat entre ells, la lluita entre ells també ha sigut anar-se traient partits, el Prat que baixava de Copa i havia de ser un equip fort també ha perdut moltíssims partits. Bueno, ha sigut una lliga que sí que ha estat bastant igualada per baix, però tot i que a dalt ens distanciem nosaltres i el Molins.
Acabo, Nacho. Què podríem destacar d'aquest Molins? Quins són els principals perills que es trobareu demà?
Sí, tenen un... Bueno, és un equip bastant jove, dit abans, que corren molt, que van molt al rebot, no és un equip molt físic, però sí que intenten doncs, lluitar tots els rebots, per això acaben aconseguint tenir bastanta força a dintre, juguen molt als pivots de fora cap a dintre, nosaltres aquí podem treure una mica d'avantatge que nosaltres tenim alguns pivots bastant forts a dintre, i és on intentem nosaltres treure aquí els puntets aquests que ens donen l'avantatge.
Doncs demà a les 6 de la tarda, aquest bàsquet Sitges Bàsquet Molins, sens dubte el partit més destacat d'aquesta 20a jornada al grup segon de primera catalana. Hem pogut parlar amb el Nacho Vicente. Nacho, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que hi hagi molta sort demà.
Moltes gràcies a tu.
Adéu-siau.
Adéu.
És un quart de 5 de la tarda. Altres propostes del món del bàsquet per aquest cap de setmana. Doncs, per exemple, el partit que jugarà amb el Sènior B és el previ al que disputarà amb el primer equip. Partit de la 20a jornada de la tercera catalana amb el Sènior B que s'enfrontarà al Club Esportiu Gelida demà a Pinsbens a partir de les 4 de la tarda. I pel que fa amb la segona catalana femenina, grup tercer, partit de la 19a jornada, l'equip femení del bàsquet Sitges que juga fora de casa amb aquest cap de setmana ho farà a la pista del Club Bàsquet Morell, concretament diumenge a partir de les 12 del migdia. Torna al futbol, com els dèiem, després del parèntesi del Carnaval. Moment ja, per tant, de fer repàs del que tenim en matèria de futbol base per aquest cap de setmana. I comencem pels partits que disputaran els equips de la Blanca, els que juguen aquí, el Nou Pinsbens. Per exemple, la Levi C, que s'enfrontarà amb l'Escola Futbol Prat Blaugrana. Ho farà demà dissabte, 4:45 de la tarda. La Levi D rebrà el Ramon Sicard, també demà dissabte, però a partir de les 12 del migdia. El Benjamí A, que s'enfronta amb el Club de Futbol Igualada, demà a 4:45. El Benjamí B rebrà la visita del Club de Futbol Vilanova demà dissabte a les 12 del migdia. També demà dissabte a les 12, derbi en categoria cadet. El cadet A de la Blanca s'enfronta amb el cadet de la Unió Esportiva Sitges. Com els dèiem, demà el Nou Pinsbens a partir de les 12. I per últim, recordar també que l'infantil B s'enfronta amb el base Espirall, partit per diumenge a les 10 del matí. A la Lliga Nacional Juvenil, partit de la jornada número 22, recordar que el juvenil A viatja demà al camp del Prat, un Prat que a hores d'ara és setè a la classificació, ha sumat 33 punts, per tant, lluny del que ha fet fins ara la Blanca, que és més aviat poquet. La Blanca, recordin, és cué amb només 5 punts. Demà al camp del Prat, per tant, una nova oportunitat per tractar d'esgotar ja els últims cartutxos per tal d'evitar el que a hores d'ara sembla una evidència, que és el descens de categoria. Prat, juvenil A, com dèiem, demà dissabte al camp del Prat a 6:45 de la tarda. Pel que fa a la resta d'equips que juguen fora de casa, el cadet B jugarà al camp del Viladecans demà a partir de les 4. L'infantil A ho farà al camp del Vilanova demà dissabte a 2:45. L'infantil C ho farà al camp del Sant Cugat Sesgarrigues demà dissabte a les 10 del matí. L'Alevi A ho farà al camp del Vilanova demà dissabte a 11:45 del matí. L'Alevi B ho farà al camp del Marianao Poblet a Sant Boi demà dissabte a partir de les 9 del matí. També juga fora de casa l'Alevi E, ho farà amb el camp del Risto Stochkov demà dissabte a 11:45 del matí. I finalment el Benjamí D ho farà amb el camp del Quintinenc a Sant Quintí de Mediona demà dissabte a les 10 del matí. Més futbol base, toca ara repassar amb els partits que jugaran també en aquest cap de setmana els equips de la Unió Esportiva Sitges. La majoria d'ells ho faran com a local. El municipal d'Iguadols, el juvenil, que s'enfronta al Sant Ildefons, demà dissabte ho farà a les 5 de la tarda. L'infantil A, que rep l'Escola de Futbol Gavà, demà dissabte a 6:45. L'Alevi B, que ho farà davant el base Olèrdula, demà dissabte a 6:45. L'Alevi C ho farà també davant el base Olèrdula, demà dissabte a 1:45. El Benjamí B ho farà davant el Curna allà demà dissabte a 12:45. El prebenjamí A, que s'enfronta amb el Calaf demà dissabte a 1:45. El cadet B té partit aquí també, ho farà davant el Sant Cugat Sesgarrigues diumenge, en aquest cas a partir de 12:45 del migdia, mentre que l'Alevi A s'enfronta amb el Cornellà, ho farà diumenge a 1:45. L'Alevi D s'enfronta amb el Ribes diumenge a les 9. També diumenge a les 9 l'Alevi E rep la visita del Club de Futbol Quintinenc. Diumenge a 12:45 el Benjamí A s'enfronta a l'Escola de Futbol Gavà, mateix rival pel Benjamí C, que jugaran també diumenge a 12:45. I també recordar que el prebenjamí B rebrà la visita del Futbol Club Masquefa aquest diumenge a 11:15. Per tant, els equips que juguen fora de casa són 4. L'infantil B, que ho farà al camp de la Penya Jove, a les Roquetes, demà dissabte a les 12. El Benjamí D ho farà al camp del Santa Coloma de Caral, demà dissabte a 11:45 del matí. El Benjamí E ho farà al camp de l'Olivella, demà dissabte a les 10. I, com els dèiem ara fa uns moments, tenim derbi en categoria cadet. El cadet A de les Sitges, que visitarà el Nou Pinsbens per enfrontar-se a la Blanca. Demà passat, diumenge el Nou Pinsbens a partir de les 12 del migdia. Quatre i 21 minuts de la tarda, un repàs també als partits de la jornada de futbol femení, partits dels equips de la Suburense, de la primera divisió, 19a jornada, amb el primer equip del Suburense que juga al camp del sector Montserratina, ho farà diumenge a 6:45 de la tarda. A la segona divisió a l'Alevi Infantil, el Suburense, que també juga fora de casa, en partit de la 17a jornada, ho farà al camp de la Joventut Bisbalenca, aquest diumenge a partir de les 12 del migdia. I, pel que fa a la segona divisió, Benjamí Alibí, també partit de la jornada número 17, el Suberense que juga al camp del Molins de Rei. Ho farà demà dissabte a 3:15 del matí. Un breu parèntesi en el bloc futbolístic per repassar els partits que jugaran els equips del Rugby Club Sitges aquest cap de setmana. Ho dèiem ara fa uns moments, en començar aquest temps d'agenda esportiva. Partit, no direm que vital, però sí molt important el que afronta demà el primer equip del Rugby Club Sitges a la divisió d'honor B. Partit de la jornada número 19, un rep al València en Rugby Club. Partit que jugarà amb la Santa Bàrbara demà a 4:45 de la tarda. Quina és hores d'ara la situació del Rugby Club Sitges després de la dura derrota que va encaixar ara fa pràcticament una setmana al camp del CAU València? Doncs l'equip de Pedro Castilla ocupa el penúltim lloc de la classificació. A falta de 3 jornades, només li manca guanyar un partit dels 3 que li queden. I els rivals, tret probablement del CUE, el BUC, doncs són d'aquells que diuen d'empaque. Demà, com dèiem, visita Santa Bàrbara amb el València en Rugby Club i d'aquí un parell de setmanes ho farà el líder, el Sant Cugat, per acabar, com dèiem, al camp del darrer classificat, del BUC. Aquest ja podrà ser el partit definitiu. Per tant, demà, com dèiem, a Santa Bàrbara, aquest Sitges-València Rugby Club a 4:45. Pel que fa al Campionat de Catalunya de la Primera Catalana, a partir de la 6a jornada, el Sènior B, que juga al camp del Poblenou Enginyer, s'ho farà a la Mar Vella, demà dissabte a partir de les 4 de la tarda. A la Copa Catalana Femenina, a partir de la 5a jornada, l'equip femení que rep la Sant Boiana, partit que juga amb la Santa Bàrbara aquest diumenge a partir de les 12 del migdia. I pel que fa als equips inferiors, l'equip sub-18 que afronta el partit de la 4a jornada de la Primera Catalana jugant aquí, ho farà davant l'Universitari a partir de les 3 de la tarda. També l'equip sub-16, en partit de la Primera Catalana, partit de la 4a jornada, juga a Santa Bàrbara, en rebrà la Unió Esportiva Sant Boiana. El partit començarà a 2:15. Quatre i pràcticament 24 minuts de la tarda, reprenem el fil de l'actualitat futbolística per començar ja a fer prèvia del que serà la jornada número 21, tant a segona com a tercera catalana. I comencem pel grup tercer de la segona catalana que ens arriba amb aquests partits. Vegas, Sant Mauro, Sant Joan d'Espí, Olivella, Vistalegre, Martorell, Marianao, Júnior, Sant Andreu de la Barca, Gornal, Unificació Bellvitge, Espluguenc, Prat B, Can Vidalet, Moja, Sobrense, el partit de demà a partir de les 5 de la tarda al camp Els Pins de Moja i tanca la jornada el partit entre el Penya Unió Màlaga i el Sant Cugat. Doncs, com els dèiem, el Sobrense que reprèn la competició jugant demà amb el camp del Moja. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Un Moja que en el partit de la primera volta, tot i que va ser al cap d'uns mesos, perquè el partit de començaments de temporada no es va poder disputar per aquella plujada que va caure, doncs ens va causar una molt bona sensació.
Sí, és molt bon equip. És molt bon equip. La prova la tens que ve de guanyar el camp del líder. I de la manera que va guanyar, no? És molt bon equip, és un equip que no tindrà fàcil el Sobrense, tindrà que treballar moltíssim. De fet, el Sobrense té que treballar tots els partits, i tot depèn de... És que el Moja és un equip que té molta arribada. El Sobrense és un equip que no l'oleixen, tot i que també té arribada, perquè és, és el màxim realitzador de la categoria, doncs serà un partit maco, un partit molt maco.
Com està la situació? Feia dies que no en parlàvem, hi ha hagut aquest parèntesi del Carnaval per aquí entremig. Bé, per fer una miqueta de memòria, recordem que el Can Vidalet continua de líder amb 42 punts, però té només dos, tant el Vistalegre com el propi Sobrense. Per tant, demà no deixa de ser una final més per al conjunt del Sobrense.
Sí, de fet, tots els partits que juga el Sobrense són finals. Són finals perquè el Sobrense surt a guanyar tots els partits. Amb ells no li val dir de que aquest és el primer any. El Sobrense, doncs, si pot estar el més a dalt possible, millor. Tot i que potser l'entrenador i jugadors doncs no ho diuen, però és la seva sensació, uh-huh. És la seva actitud, és l'equip surt a guanyar els partits, i per això dic que cada partit és una final pel Sobrense, perquè el Sobrense cada partit va a guanyar-lo.
Hem parlat sempre de l'important fons d'armari que té aquest equip. Uh-huh. Doncs ara s'amplia una mica més, amb dues noves incorporacions.
Sí.
Toni, la de Blas Segarra i la de Carlos Segu.
Sí, de fet, Blas Segarra sabíem que interessava molt al Sobrense, el que passa que doncs estava el Vilanova pel mig.
Clar, de fet, quan Blas Segarra marxa cap a Austràlia, si no m'equivoco, ell era jugador del Vilanova.
Marxa de Vilanova, exacte. Uh-huh. I doncs ell té un compromís amb el president,
sí,
d'anar a Vilanova. El que passa que doncs estem parlant del president d'Àngel Calvo i estem parlant de Blas Segarra. Blas Segarra, clar, ell l'agrada molt jugar aquí, és Sitges, és el Sobrense, i tot el que significa.
És una mica casa seva, no?
Correcte. Sí que té una paraula amb l'Àngel Calvo, m'imagino que ell l'ha treballat això força bé, perquè doncs el Vilanova incorpora un jugador i el Sobrense incorpora Blas Segarra.
Vilanova que incorpora Jairo
Conesa. Jairo,
sí,
molt bon.
El vam veure fa molt poquet aquí a Aiguadols, jugador de la Penya Unió Màlaga, el golejador, vaja, el màxim golejador de...
Molt bon jugador,
un jugador catalana, que... Per tant, és un bon reforç, entenc, pel Vilanova.
Molt bon reforç, el que passa que, clar, estem parlant d'un jugador segona catalana, uh-huh. que ha fet bones campanyes a la segona catalana. També va estar en el Sant Filiuenc, com també va estar a Vistalegre. Uh-huh. És un jugador doncs, que coneix molt bé aquestes categories. Però, clar, són dos jugadors molt valuosos, no? Tant el Blas com el Jairo. Uh-huh. Però, clar, el Blas al Sobrense li pot anar com en ell al dit, Com en ell al dit.
Ara en seguim parlant, però permet Antoni, perquè tenim al telèfon el tècnic del Moja, Alejandro Carretero. Alejandro Carretero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs? Bé, no sé si l'hem perdut o no l'hem perdut.
No, m'oies?
Sí, ja ara t'escolto. Semblava que t'havien perdut, però a veure si és possible que ens entenem doncs, com cal. Ens escoltes bé, tu? Ens escoltes bé?
Perdona?
Sí, no, fem una cosa, Jordi, torna a trucar, perquè si no serà això un diàleg de no retorn. Bé, doncs, quins són els secrets del Moja? Ara ens els intentarà explicar el seu tècnic, Alejandro Carretero, però un Moja que va començar molt bé, que sembla que va tenir una petita baixada i ara s'ha tornat a recuperar.
Sí, clar, la baixada era el que sempre s'havia parlat, el fons d'armari. Potser el Moja no té el fons d'armari que té el Sobrense, uh-huh. I això, doncs, evidentment, això ho nota. Ara, és un equip molt competitiu, és un equip que causa molt bones sensacions, i aquí ho va demostrar el dia que va perdre amb el Sobrense, però com va tenir que treballar el Sobrense per guanyar el Moja.
Vinga, anem a tornar-ho a intentar, a veure si ara podem parlar amb el míster del Moja, amb Alejandro Carretero. Alejandro, bona tarda de nou.
Hola, buenas tardes.
Què tal?
Hola.
Bé, doncs, parlàvem una miqueta de la trajectòria d'aquest Moja, no? Un Moja que va començar molt bé, que sembla que va tenir una petita davallada, però ara els últims resultats us han tornat a col·locar una miqueta en aquesta part mitja alta de la classificació.
Sí, bueno, ahora nos encontramos en una zona un poco tranquila, aunque creemos que todavía queda mucho campeonato y tenemos que ir partido a partido, es nuestra filosofía, para intentar estar lo mejor posible y no caer en zonas de abajo.
Sí que han passat dues setmanes perquè hem tingut el Carnaval, però bé, no oblidem que veniu de guanyar el camp del líder.
Bueno, sí, para nosotros un partido más, un partido que ha dado confianza, pero bueno, ya te digo, intentamos partidos contra todos los rivales, contra el máximo de respeto, y bueno, en este caso era el Camp Vidalet, el líder, uno de los mejores equipos para mí de la categoría, pero bueno, nosotros veníamos de una activa y...
Ui, Alejandro, et demanaríem, sisplau, si et poguessis moure una miqueta, perquè depèn com et anem perdent,
okay.
A veure si et pots moure un palet i podem escoltar amb millors condicions. Quin és el paper del Moja aquesta temporada, Alejandro? Tenint en compte una miqueta el que comentàvem ara fa uns moments, no? El fet que comenceu molt bé el campionat, teniu una petita davallada, ara torneu a estar bé. Què esperes tu de l'equip d'ara fins al final, vaja?
Bueno, nuestro equipo es un equipo con mucho futuro, muy joven, y estamos trabajando para ello. Es verdad que comenzamos muy bien, con la dinámica muy positiva, pero bueno, algunas cosas nos hicieron cambiar la dinámica y tener que trabajar más a fondo.
Ens havien dit d'aquest Moja que potser us faltava una miqueta banqueta, és a dir, que teníeu un bon 11-12 jugadors, 13 com a molt, però que si alguna d'aquestes peces fallava, potser vosaltres patiríeu. Estàs d'acord?
Bueno, puede ser que tenga razón, pero es que es nuestra filosofía. Nuestro trabajo es de tener gente de aquí, de la comarca. Nuestro trabajo es de contar con gente de nuestro filial, que en este caso es el Baso Lérdula, y de hecho es lo que estamos haciendo y de lo que estamos trabajando. Lo que hemos tenido han sido estas últimas jornadas atrás, cuando teníamos una dinámica un poco más negativa, habíamos notado las bajas por lesión de algunos de nuestros jugadores más importantes, pero creo que los jugadores que han estado en su puesto, en su lugar, también han trabajado, también han competido, y teniendo en cuenta la edad que tienen y la juventud que tienen y el futuro que tienen por delante, yo estoy contento de ese trabajo.
Jugar a Moja sabem que sempre és complicat. De partit de demà amb el Sobrense, Alejandro, què ens pots dir? Et serveix com a referència el partit que veu jugar aquí a Sitges el mes de desembre? T'has de confessar, bueno, que a mi el Moja aquell dia em va agradar molt. Veu acabar perdent, si no m'equivoco, per 3-1. Veu començar marcant. No sé quin partit t'esperes per demà. T'esperes un Sobrense més o menys igual al que veu jugar a la primera volta?
Bueno, supongo que al igual, conociendo un poquito el trabajo que hace Josu y su cuerpo técnico, supongo que algo variarán. Sobrense es un equipo que mezcla veteranía con gente joven, con experiencia también, como es el caso de Josep María, como es el caso de Gerard, pero bueno, tiran de gente como Minga, Sarabia, Mario y Cano, seguramente alguno me dejaré, pero bueno, algo diferente harán. Lo que sí que es verdad que tampoco se verá un partido como el que jugamos en la ida, en casa, ya que las condiciones de campo de Sobrense se asemejan un poco más al juego, y supongo que por eso variará un poco el partido.
Ahora, ¿qué sentit, Alejandro?
Supongo que también será un partido con mucha intensidad por parte de los dos equipos.
¿Veurem un Moja atrevit, un Moja valent, un Moja que prendrá la iniciativa?
Bueno, para nosotros siempre es importante tener la iniciativa en el juego, intentar ser ofensivos, pero no nos olvidemos. Tenemos que hacer el trabajo poco a poco, primero el uno, después el dos, y en eso estaremos.
Ens digues fa uns moments, i gairebé per anar acabant, que aquest Moja és un equip més de futur que no pas de present. El repte seria d'aquí uns anys, doncs, poder fer el salt?
Bueno, veremos. En eso está trabajando el club desde hace unos años. Nosotros somos un equipo muy humilde, muy trabajador, pero si nos comparamos en presupuesto con otros equipos, mirando otras filosofías, otros estilos de trabajo, nosotros, ya te digo, partimos de la base del esfuerzo y el trabajo, desde la humildad, y por eso nos es contar con los jugadores de la comarca, jugadores del fútbol base, y mira, contamos con un buen juvenil que está en un buen lugar, un juvenil de primera que lo está haciendo muy, muy, muy bien. Y ahí hay una canalla con mucho futuro, o sea que estamos muy contentos.
Preguntaves també això, Alejandro, pel fet que bé, l'any passat ja també vau estar a segona catalana, vau fer una temporada molt, molt correcta, molt digna. Aquest any esteu, doncs, també fent un bon paper. Sembla ser que el primer pas és consolidar-vos, no?, en aquesta segona.
Sí, sí, la verdad, també llevamos unos años catalana, cada dia nos conocen un poquito más, cada año hay equipos más competitivos, dependiendo de quiénes son los de primera, dependiendo quiénes, en qué momento iban los que suban de abajo, pero bueno, es muy complicada, nosotros intentamos mantenerla y a partir de ahí nuestro trabajo es mantenerse y ya veremos cuáles son nuestras opciones.
Alejandro Carretero, entrenador del Moja, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada i bé, desitjar que demà podem veure un molt bon partit.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.
Vale, buenas tardes.
Bé, doncs amb Alejandro Carretero, amb el tècnic del Moja, hem volgut conèixer una miqueta més de prop quins són els objectius d'aquest Moja, d'aquest equip que és més de futur, com ell mateix ens ha confessat, i quin partit, Toni, més o menys podem tenir de cara a demà.
Home, serà un partit disputat, eh?
Sí, sí.
Serà un partit en el que juguen dos atacs que tenen molta arribada. Potser el que jo veuré diferent al Moja és que el Sobrens hem més treballat defensivament. És un equip que està molt bé col·locat i treballa molt aquests moviments i aquests aspectes, no? Potser aquesta serà una miqueta la diferència. Si el Sobrense, doncs demà, doncs els seus jugadors que tenen arribada com ho estan demostrant, doncs serà un partit molt maco. I jo fins i tot diria que me donava més respecte al Moja aquí quan va venir, que era el millor moment, que no pas ara, tot i que no cal llançar les campanes al vol, els partits tenen que jugar,
evidentment,
però
evidentment.
El Sobrense, que al contrari, sempre fa molt de mal, i si el camp és gran, el Sobrense juga bé.
De les dues noves incorporacions que parlàvem ara fa uns moments, Blas no hi serà demà?
No, perquè no,
això
està...
Això gairebé és segur?
És segur, està.
Veurem si Carlos Segú doncs, anirà o no convocat, però d'entrada aquests dos jugadors s'han d'anar entrant progressivament.
Sí. De fet, el Blas Segarra és evident que no podrà jugar aquesta setmana i que potser la propera, si el jugador ja està del tot recuperat, perquè a més, doncs...
arrossega algunes molèsties.
El jugador aquest, el Carles Segú, doncs, home, és un jugador que pot aportar coses, que anirà entrant poc a poc, però compte que aquest Sobrense, com tu deies aquest matí, no es queda aquí, que potser incorporarà amb un altre jugador,
sí,
que pot ser molt valiós,
sí,
molt valiós, però ho direm quan ho puguin incorporar.
Ho hem dit, el Sobrense, vaja, difícilment es quedarà amb aquestes dues últimes incorporacions. Podrà haver una tercera?
Sí.
I d'un jugador, diem-ne que, bé, no és conegut, però que...
experimentat,
té experiència.
I a més és...
I no precisament a Catalunya o a Espanya, a nivell internacional.
A nivell internacional, correcte.
Veurem com acaba aquesta història, però en qualsevol cas...
I que, de fet, me dóna la sensació, Pitu, que ja ha jugat uns minuts amb el Sobrense, el dia que van jugar. No te lo puc confirmar del tot, perquè sé que alguna cosa, doncs, em sembla que sí que algú va jugar el dia que va jugar amb la Joventut Ribatana, que
sí, va l'amistós de fa ara una setmana.
Correcte, que el Sobrense va guanyar 4 gols a 0, va guanyar la Joventut Ribatana.
Bé, doncs veurem com acaba de treballar el Sobrense per aquestes incorporacions, però no ens maregem massa, i centrem-nos en el partit de demà, com els dèiem, a partir de les 5, aquest Moja-Sobrense, 4:39. Anem ja amb la Feperavia de la Tercera Catalana, grup 12, també partits de la 21a jornada. Són aquests: Sanoia, Penya Jove, Riu de Villa, Sant Pere Molanta, el Sitges que rep l'Òdena, el líder indiscutible. Partit que jugarà no demà dissabte, sinó diumenge a partir de les 5 de la tarda, tal i com ja ens va avançar el propi Jordi Serra, instants després d'haver guanyat el camp del Sant Pere Molanta. Completen la jornada els partits entre la Fundació Atleti Vilafranca i la Múnia, el Carme Cubelles, la Granada Calaf, Montserrat Igualada Bas Espirall, Sant Cugat Sesgarrigues Piera i les Roquetes Ribes. I com es diu en aquests casos, el partit d'aquest diumenge, poca presentació. L'etiqueta de presentació, la carta de presentació del rival dels Sitges d'aquest diumenge, Toni, és indiscutible. Un Òdena que, bé, dels 20 partits que s'han jugat fins ara, n'ha guanyat 16 i n'ha empatat 4, és a dir que encara no sap el que és perdre. Deia el Jordi el dia del Molanta que volen ser ells els primers en derrotar amb aquest Òdena. Veurem del que és capaç els Sitges i veurem també del que és capaç aquest Òdena i si aquests números els fa encara una miqueta més grans, aquesta llegenda.
Home, seria molt bo pels Sitges guanyar l'Òdena, no? No serà fàcil, de fet és un equip que l'ha guanyat pràcticament tot, tu l'has dit, sense victòria i quatre empats, és un equip doncs, que no coneix la derrota, que potser no li anirà bé el terreny de joc dels Sitges, perquè és un camp petit, potser no tindrà els espais que necessita l'Òdena, que és un equip que també està acostumat a patir i que patirà, perquè el Sitges lo farà patir. Ara depèn molt de lo que no pot aportar el Sitges. Si el Sitges no aporta aquell partit seriós de la Granada, que va ser capaç de derrotar-lo de la manera que ho va derrotar, o no aporta el partit seriós del Cubelles, en el que el Sitges va poder fins i tot guanyar el Cubelles, jo diria que té moltes opcions, tot i que és mirar cap amunt, perquè estem parlant d'un Òdena, que els números us diu tot.
Quins són els secrets d'aquest Òdena? Doncs qui millor que el seu entrenador per, com a mínim, tenir una idea del que ha fet fins ara aquest equip i del que serà capaç de fer des d'ara i fins al final del campionat. El seu tècnic és Magí Badia, a qui saludem i agraïm que ens acompanyi aquests minuts. Magí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, els números que heu fet fins ara són aclaparadors. 16 victòries, 4 empats, cap derrota, sou l'equip que marca més gols, no sou l'equip que menys encaixa, però bé, són números que ho diuen pràcticament tot.
Bueno, sí, la veritat és que estem tenint unes bones dinàmiques a l'hora de jugar els partits. Jo penso que tenim hem construït una bona plantilla i, bueno, la veritat és que els partits els hem tirat endavant, tot i que l'últim vam empatar amb el Vilafranca, però, bueno, jo penso que els números estan allà, el treball també, el que passa que, bueno, els partits també són complicats, no tot és un camí de roses com semblen les victòries i els empats i els partits que hem jugat,
No, està clar que el camí és complicat i que bé, aconseguir els números que heu aconseguit fins ara no ha estat gens senzill. Bé, el vostre mèrit tindreu, evidentment, perquè heu consolidat aquesta primera posició. Veniu d'un empat a dos amb la Fundació, aquest empat a dos que deixa les coses tal i com estaven. Potser era dels tres resultats, un, aquest, us interessava a vosaltres també.
Bueno, la veritat és que el partit va ser una mica estrany, perquè els 30 segons vam encaixar un gol, una mica de sort, perquè va ser un rebuig de la mitja del camp que ens va d'allò, i una mica va trastocar una mica el plantejament del partit, no? Tot i així vam ser capaços de remuntar el partit, però, bueno, el Vilafranca també porta molt bons números, nosaltres portem bons números, però el Vilafranca déu-n'hi-do.
Molts també, sí, sí.
Vull dir que sí, possiblement en nosaltres, perquè anem això, portem unes victòries, moltes victòries, molts empats, però que possiblement el Vilafranca amb els números que porta estaria, a altres lligues possiblement estaria primer, no? Doncs això, vam capgirar i al final, l'últim quart d'hora, 20 minuts del partit, sí que vam contemporitzar perquè possiblement el que no ens interessaria perdre, saps què vull dir, el partit i mantenir les coses al seu lloc com estàvem.
Clar, aquests 7 punts no sé si dir, Magí, que poden ser ja definitius.
No, home, jo penso que en 14 partits queden molts punts en joc i, bueno, de fet, nosaltres, per exemple, diumenge tenim un partit que jo penso que és, home, si no et diria els desplaçaments més difícils que ens queden, doncs estarien els dos o tres més difícils que ens queden d'aquí a final de Lliga. Doncs jo crec que el Sitges és un equip que malgrat la seva classificació té, jo penso que és una plantilla que hauria d'estar més amunt, que podria estar més amunt. De fet, a casa ens vam tenir moltes dificultats per derrotar-lo i, bueno, jo penso que l'equip, tot i que malgrat la baixa que tenen del golejador, del Guillem i tal, doncs jo penso que és un equip que posarà les coses molt difícils i anar a guanyar Sitges, tot i que alguns partits han perdut amb molta claritat, de fet els partits que hem perdut ha sigut sorprenent, no sé, amb el Calab o amb el Dallòs, però que és un partit, és un equip que a casa té bastants bons números i que bueno, jo penso que serà molt complicat. Jo no diria guanyar, sinó puntuar. El que passa que, bueno, nosaltres anirem el que ens porta pues, cada dia, pues, amb la humilitat d'intentar treballar, intentar fer un bon partit, intentar competir, i si tenim la sort de, com dius tu, que portem ofensivament, tenim un bon equip marcar gols i mantenir la porteria ben ajustada defensivament, pues, bueno, tindrem opcions, però jo penso que és un partit, serà un partit molt interessant i per part nostra molt difícil.
Clar, fins ara ningú ha estat capaç de guanyar-vos. Suposo que és allò de que a mesura que van passant les jornades, el repte dels rivals doncs, és aconseguir això, no? El que fins ara ningú ha pogut assolir, que és derrotar-vos. Això evidentment es nota, no? Vull dir,
Bueno, sobretot de vegades amb la intensitat amb què juguen alguns equips que segons com, sobretot al seu camp, de vegades al nostre camp, de la mateixa manera veiem que equips també venen una mica, no diria derrotats, però allò que amb el plantejament de no encaixar massa gols. Però podem anar a casa, per exemple, portem una mitjana de quasi 4 gols per partit, però bueno, evidentment que en alguns equips, i sobretot com més passi la Lliga, si no perdem cap partit, que bueno, ja, no és que esperi com a entrenador que en perdem algun, però que també és realista, que és impossible jugar tota una lliga i no perdre un partit. Doncs jo espero que arribarà, però els equips normalment, com a repte, es plantegen la possibilitat de ser els primers que derrotin el que no n'ha perdut cap, i per altra banda també és el que va a primer, i guanyar el primer pues, sempre et dona un punt de...
Sí, té aquell plus, evidentment, de...
De categoria de partit, de qualitat, de demostrar-te a tu mateix que ets capaç de competir amb el que va davant, i bueno, jo crec que aquest és el nostre repte de fins i tot a nivell de motivacional, doncs, cada dia doncs, de mantenir aquest punt de competitivitat doncs, que ens permeti doncs, bueno, treure els partits endavant. No? Això és lo difícil, des de la meva perspectiva, entrenador.
Està clar. Escolta, Magí, la llegenda diu, no sé si és certa o no, que l'Òdena cada any està allà, ja fa unes temporades que heu estat per allà, tercers, algun any a punt de pujar, però que quan arriba a final de temporada no sé què passa, que l'Òdena afluixa. Clar, no és el cas d'aquesta temporada. Aquesta temporada s'heu proposat, suposo, dinamitar aquesta llegenda, per dir-ho d'alguna manera, i posar les cartes, com es diu en aquests casos, boca amunt i dir aquí estem nosaltres per aconseguir doncs, el que ja fa uns quants anys vàreu aconseguir.
Bueno, la idea és un plantejament ja des del principi de Lliga, no? Normalment l'equip aquests darrers anys, és la meva opinió, jo és el primer any que hi soc,
sí.
Diguem del primer equip, havia estat el futbol base, però una mica sempre pecava de tenir un bon equip, un bon 11, bon 12, 13, 14 jugadors...
Bons equips, sí. És cert que l'Òdena últimament ha tingut bons equips.
Sí,
això
però
això
jo ja t'ho he comentat abans, jo crec que el nostre secret, per exemple, aquest any és que tenim molt bona plantilla.
Val.
Tenim un equip molt competitiu que podem posar en joc des del primer dia, des de l'11 inicial, però després, jo mateix com a entrenador m'he donat molts partits. Arriba a la mitja part, que hi ha coses que no acaben de funcionar, faig dos o tres canvis i l'equip fins i tot millora, saps què vull dir?
Teniu més fons d'armari, com es diu en aquests casos.
Tenim una plantilla de 20 jugadors i tots 20 jugadors han estat en algun moment de la temporada, doncs, el que menys titular doncs, ha sigut 3 o 4 partits titular, el que menys dels 20, vull dir que no hi ha hagut cap jugador que no hagi sigut titular, que no hagi competit, que no hagi d'allò, i clar, això és un mèrit dels propis jugadors. Ja crec que una bona plantilla, i hi ha bons jugadors, evidentment, i la idea és mantenir-ho fins al final, i també la idea és que no fluixem ara. No. Evidentment que a vegades quan arribi a final de Lliga, jo penso que tots els equips cada vegada costa més guanyar partits. I si mires una mica els plantejaments, arribes a final de Lliga i a vegades els 4 o 5 primers equips sempre perden un o dos partits o tres i els hi costa i per un per l'altre. Bueno, intentarem trencar aquest mite que deies i intentarem anar partit a partit. Això és un tòpic molt, molt donat. Però
sí, però és cert, és cert.
Però bueno, nosaltres ara tenim l'objectiu a Sitges i intentarem competir per sumar el màxim de punts possibles, si poden ser 3-3 i si no poden ser 3, pues sumar-ne un, i si competim i no sumem cap, doncs mira, tornarem cap a casa, però em refereixo que l'objectiu és això, és anar diumenge a Sitges, intentar fer un bon partit i mantenir aquest aquest, no només la dinàmica guanyadora, sinó l'esperit aquest d'intentar jugar bé, d'intentar marcar gols, d'intentar ser competitiu, diguem-ne.
Magí, pràcticament per anar acabant, hem parlat de la Fundació, de l'Eti Vilafranca, però tenim aquí el Piera, que sembla que no hi sigui, però com en diuen els castellans, se la chita callando, no? Estan a tercers, a dos punts al segon lloc.
Sí, sí, no, a veure, jo penso que no cal... El Piera és un bon equip, penso que juga amb l'avantatge de tenir un terreny de joc molt peculiar, diguem-ne que
és sí, difícil sens dubte.
Guanyar el seu camp i tal. Després jo tampoc descartaria el Cubelles, que sí que va tenir una ratxa, bueno, certament negativa, però porta uns quants petits guanyant. La Noia, per exemple, és un equip que és molt competitiu, que també és molt complicat. Jo penso que bé, nosaltres tenim avantatge, és evident, jo sempre els dic als meus jugadors, prefereixo estar 7 punts per davant que no 7 punts per darrere.
Ui, tant.
Això és indiscutible. Però que no ens podem adormir, perquè jo penso que venen equips forts, portant bones dinàmiques, i bueno, el Sitges també va ser tet, que està molts punts, no? Però bueno, no ho sé, no. Jo penso que aquí hi ha tres o quatre equips juntament amb nosaltres que a final de lliga poden estallar i poden donar-nos, bueno, podem tenir situacions complicades per nosaltres, eh? Mm-hmm.
Del partit de diumenge aquí a Sitges, què espereu? Un partit físic, tenint en compte una miqueta les reduïdes dimensions del terreny de joc, quins bueno, Sitges espereu?
Jo penso que és un Sitges que ens vindrà a buscar, que és un Sitges que li agrada jugar a futbol, és un equip que tota la vida ha jugat bé a futbol, de fet a casa va jugar molt bé a futbol, possiblement ha sigut dels rivals més difícils que hem tingut a casa, els partits de casa, el partit que vam jugar a casa i que ens va costar molt. Jo penso que pot ser un partit molt interessant. Nosaltres som un equip ofensiu, un equip que intentem, hem fet portem molts gols i que intentem anar pel partit des del principi, i el Sitges a casa possiblement també, i penso que és un partit amb gols, serà un partit amb gols, serà un bon espectacle per la gent que vulgui anar a veure, penso que serà un partit per la nostra, des de la nostra perspectiva, difícil. Jo penso que el Sitges no es mereix estar on ha d'estar, però bueno, mira, les circumstàncies i les situacions porten que les dinàmiques no siguin prou bones i allò, de fet, quan van venir a casa, que van perdre amb nosaltres, estaven pràcticament...
Va ser el primer partit que van perdre.
Exacte, vull dir, van venir a casa, van ser el primer partit que van perdre i estàvem allà, vull dir, estàvem els dos equips pràcticament igualats de punts, no? Uh-huh. Jo penso que és un partit molt interessant i penso que dins de la categoria possiblement és un dels partits que, en què es pot veure bon futbol i es pot veure bon espectacle.
Magí, tinc una dubte. T'incorporaves a la pretemporada o a l'inici de temporada?
No, jo vaig agafar l'equip ja...
La pretemporada?
Sí, ja vaig començar... Bueno, de fet, vaig començar ja des del principi.
Tu has dit abans que tu és un home de futbol base, vull dir que coneixies perfectament tots els fundaments de l'Òdena, no?
Sí, jo vaig estar 3 anys en juvenil i, bueno, de fet, he estat molts anys entrenant per aquí a la zona d'Igualada i tal, precisament ara coincideixo amb 3 o 4 jugadors que estan a l'Òdena que havien estat amb un juvenil que havia portat jo fa 12 anys amb l'Igualada. Vull dir jo penso que hi ha una bona plantilla, hi ha un bon equip, dins de la zona, doncs, una persona coneguda, també he jugat a futbol i per una cosa o per l'altra, doncs, hem aconseguit construir un equip bastant competitiu. Ja veurem després on ens portarà.
T'incorporàvem per apujar l'equip?
Bueno, de fet, jo em vaig incorporar també amb el plantejament de... Jo això de pujar o no pujar al futbol és molt difícil. Jo sí que quan vaig plantejar la situació a la directiva, que vam estar negociant i parlant, era que l'equip, jo penso que ja tenia una base sòlida per estar competint pels equips, per les zones davanteres. De fet, aquests anys hi havia estat. Jo sí que quan vaig parlar amb ells o vam negociar amb ells vaig optar per dir, bueno, tenim equip per optar a estar a les zones de davant. Ara, després, el que fa pujar un equip o no pujar un equip, de vegades són detalls tan petits que estan fora del control de l'entrenador, de les circumstàncies, saps què vull dir? Jo he acabat pujant equips per diferència de gols, i llavors dius, hòstia, després de 35 partits o 34 partits, que un hagi fet 5 gols més que l'altre, i el que fa 5 gols més acaba pujant de categoria, doncs clar. Per tant, el plantejament inicial era de ser un equip, pues, com deies abans, no? Trencar una mica aquest mite de no només estar a les situacions davanteres, sinó ser capaç de lluitar-hi fins al final, i que té el plantejament inicial. No sé, de moment ens situa molt bé.
Ningú pot negar que les coses us van molt bé. Magí Badia, un plaer poder parlar amb tu aquests minuts, que vagi molt bé i que tingueu sort.
Moltes gràcies a vosaltres i, fins a la propera.
Gràcies, bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Bé, doncs, aquí estan els números i aquí les reflexions que ens deixa el seu tècnic, Magí Badia. Per tant, doncs, ens agafem una miqueta aquestes reflexions i cataloguem el partit de diumenge com un dels grans.
I que no digui ningú que aquest Òdena no vol pujar, eh?
Sí, home.
Ho ha dit ben clar.
Sí, ho ha dit ben clar, evidentment.
Ben
ningú.
Claríssim.
És que amb aquests números seria de bojos negar el que és l'evidència. Bé, doncs, partit maco, el que esperem veure aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda entre els Sitges i l'Òdena, un Sitges que no podrà comptar amb Guillem Vinyola. De fet, ho tenia molt ben après Magí Badia, perquè era conscient de que no podria jugar, està sancionat arran de l'expulsió que va patir a Sant Pere Molanta, i tampoc hi podrà ser la banqueta Jordi Serra, que també va ser expulsat. Per tant, doncs, el Jordi que haurà de dirigir l'equip una mica més lluny. Aquests són els ingredients que tenim per aquest Sitges-Òdena. Repetim, diumenge, no demà, diumenge a les 5 de la tarda. Aigua dolç. Vinga, i anem per l'hoquei, perquè tenim hoquei aquesta nit, L'hoquei també es juga en divendres i ja en portem unes quantes. Avui a un quart de 10 de la nit tenim un Club Patí Sitges Calafell, Toni, amb el record encara d'aquell Calafell que li va fer 9.
Sí.
Va ser la primera derrota allò important que va patir l'equip, aquella golejada que va marcar, doncs, el punt d'inflexió, però en el sentit invers.
Sí, havia anat les coses molt bé, a partir d'aquí doncs ja es començaven a torçar, es torçaven del tot en un partit que tenien controlat la primera part, però la segona la van perdre com la van perdre. Home, no serà fàcil aquest partit, perquè el Calafell és un equip que aspira a pujar, i jo no sé si pujarà o no pujarà.
Home, està quart en 36, està a un punt del segon, que és el Vilaseca i el Casal d'Espluga, per tant, les seves opcions encara té.
Exacte, així que li posarà les coses molt difícils a aquest Patí Sitges, que torno a repetir, com vaig dir l'altre dia amb el Sitges, té molt a guanyar i poc a perdre, perquè si guanya el Calafell, guanyarà 3 punts molt importants per estar més
a dalt possible. Sí, en aquesta zona alta de la classificació. Avui, com dèiem, a un quart de 10, aquest Club Patí Sitges Calafell, però per no perdre's tampoc el partit que enfrontarà amb el juvenil amb el Barça, Demà aquí a Pinsbens, a partir de 3:45 de la tarda, partit del Campionat de Catalunya Juvenil de la 7a jornada, un Club Patí Sitges Barça sempre ve molt de gust, i aquest partit demà a partir de 6:45 de la tarda. Destaca també que el júnior jugarà també demà dissabte, ho farà a partir d'un 8:45 amb el Montbui. En aquest cas, partit de la Copa Federació. Bons partits, per tant, d'hoquei per aquest cap de setmana. Ho deixem aquí, en menys un minut arribem a les 5. Toni, gràcies.
Molt bé.
Bon cap de setmana, i a vostès, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana, fins dilluns.